Quadern 146 de Cristianisme i Justícia. Educar sense instruir, a càrrec de Cristòfol Trepat. Cristòfol Trepat és professor titular de Didàctica de les Ciències Socials a la Universitat de Barcelona. Introducció. Cristian, fes el favor de seure bé i de callar. Calla-te tu, capullà de mierda. Això figura al llibre de Toni Sala, Petita crònica d'un professor de secundària, publicat el 2001. L'any 2001, un professor de llengua catalana i literatura, Toni Sala, va escriure un llibre titulat Petita crònica d'un professor de secundària i descrivia un curs escolar en un centre de secundària. Va constituir un autèntic èxit de vendes. Sembla que el professorat de secundària va contribuir-hi, ja que bastants professors i professores van identificar el to del llibre amb la seva realitat professional. I això que Toni Sala, professor jove, no pretenia denunciar res, sinó simplement presentar el dia a dia d'un centre públic. El llibre va ser molt criticat per pedagogs, polítics i experts en educació, perquè, d'alguna manera, reflectia un món que contradeia les teories pedagògiques en què es basa el nostre sistema educatiu. No tinc cap dubte que l'atmosfera del llibre coincideix amb el que em diuen els professionals de l'ensenyament, aquells i aquelles que, dia a dia, han de gestionar l'aprenentatge dins d'una aula d'infants, púbers o adolescents i una aula cada cop més difícil, com ho revela l'anècdota amb què hem volgut encapçalar aquesta introducció. Probablement és aquesta una de les estranyes situacions que viu l'ensenyament d'aquest país. El profund abisme que separa els professionals d'aula, sobretot en la xarxa de l'ensenyament públic, del món pedagògic universitari i, per extensió, de tota mena d'experts i tècnics de les administracions educatives. De fet, per parlar i prendre decisions sobre el sistema educatiu, el professorat mai no se'ls sol tenir en compte. En canvi, els pedagogs i experts sí que tenen influència en les decisions dels polítics. En aquest quadern intentaré, sense pretendre abastar tota la complexitat del fenomen, reflexionar sobre l'estat de l'educació reglada al nostre país, primària i secundària, sense tancar els ulls a la realitat, tot emfasitzant la percepció que en tenen els professionals d'aula, als quals s'escolta poc o gens. No deixa de ser sorprenent que en les jornades, simposis, congressos i intervencions mediàtiques que estudien o parlen de l'educació, sempre hi hagi sindicalistes, experts, psicòlegs, polítics, tècnics i gairebé mai mestres o professorat de secundària en actiu. Tot i així, no em considero portaveu de ningú i les idees i errors d'aquesta reflexió només són meus. En un altre ordre de coses, durant el curs 2005 i 2006 hem assistit a uns quants actes més de crispació política i social del nostre país, aquest cop a propòsit del debat i aprovació de la darrera Llei Orgànica d'Educació, la LOE, la sisena de la democràcia. Ha estat sorprenent la presència pública i mediàtica d'alguns cardenals, bisbes, religiosos i religioses en les manifestacions certament massives en contra de la política educativa del govern socialista. Així doncs, per primer cop, determinats sectors de la jerarquia, que no van pas animar cap manifestació contra la guerra de l'Iraq, tot i que el Vaticà va condemnar explícitament aquell conflicte bèl·lic, es manifestaven públicament i, per descomptat, de manera legítima, contra un govern democràtic i col·laboraven així a incrementar la crispació social. Dos eren els problemes que van mobilitzar els senyors bisbes: la lliure elecció de centre i l'ensenyament de la religió. Són aquests, però, els problemes més greus que tenim plantejats en el món de l'educació a casa nostra? Finalment, no puc defugir l'explicitació de la meva visió de les coses per una senzilla raó: no seré objectiu. No crec que ningú ho pugui ser. Com deia José Bergamín, soy un sujeto y no un objeto y por lo tanto necesariamente subjetivo. D'entrada, confesso que sóc creient i que aspiro a viure i a morir en el si de l'Església Catòlica. Crec, a més, que el fonament de la democràcia consisteix a admetre que, com a molt, un només té una petita part de la veritat i que la formulació dels seus judicis sempre resultarà incompleta. Per això, l'única manera que tinc a l'abast de no manipular el lector o la lectora és manifestar clarament l'essencial de la meva visió de les coses en relació al tema d'aquest quadern. En primer lloc, ha de quedar clar que no sóc partidari de fer cap selecció social a través del sistema escolar. Crec, ben al contrari, que l'escola ha d'intentar donar a tothom una igualtat d'oportunitats dissimètrica, és a dir, afavorint amb més recursos professorat i dedicació als sectors més desafavorits. D'altra banda, no crec, d'acord amb els resultats i els coneixements de què disposem avui, que la comprensivitat radical del nostre sistema educatiu sigui el mecanisme idoni per evitar la selecció social. Em temo que entre nosaltres, si més no, en comptes d'evitar-la, l'agreuja. Entenc per comprensivitat radical la teoria segons la qual l'alumnat ha d'estar junt a la mateixa aula fins als 16 anys fent el mateix, és a dir, seguint el mateix currículum, sense tenir en compte la diversitat d'actitud, interès i capacitat. També crec, en contra de la majoria dels experts, que la instrucció amb tan mala premsa avui és bàsica i fonamental en la formació i educació de la ciutadania. I més en concret, mai no he cregut que el tractament de la diversitat, tan radicalment com es planteja avui, tingui tècnicament possibilitats reals de construir coneixements amb possibilitat d'excel·lència. Finalment, he de concretar que em referiré a l'àmbit de la comunitat autònoma catalana per raons de proximitat i coneixement. Primer apartat. Educar i instruir. Proposo la tesi segons la qual la primera i més essencial funció de l'escola és la instrucció. Alhora, però en segon lloc, en la jerarquia de l'anàlisi, l'escola té per missió col·laborar en l'educació de l'alumnat. Entenc per instrucció el disseny, la realització i l'avaluació d'activitats d'aprenentatge efectuat per un o més professors o professores de manera ordenada i d'acord amb un mètode encaminats a assolir determinats objectius didàctics amb un grup d'alumnes. Per educació, en canvi, entenc el conjunt d'accions i exemples mitjançant els quals els adults es proposen aconseguir el ple desenvolupament de la personalitat dels joves per integrar-los en la cultura adulta. En sentit més estricte i potser restrictiu, en aquest quadern em centraré dins del concepte d'educació en el procés social a través del qual la futura ciutadania se socialitza, coneix els valors i els interioritza progressivament, de manera que la seva adquisició es pot descriure i observar no només en les seves declaracions, sinó també en les seves actituds. Crec que el principal rol del professorat a l'escola consisteix bàsicament a instruir. A l'escola s'hi va a aprendre fonamentalment allò que no s'aprèn ni a casa, ni a la televisió, ni al carrer. Fora de la institució escolar, ordinàriament, ningú no aprèn ni a llegir, ni a escriure, ni a resoldre equacions, ni tampoc el nom de les notes en el pentagrama en clau de sol, ni a classificar els minerals o establir la fórmula química de l'aigua. L'obtenció d'aquests coneixements és missió exclusiva de l'escola. En canvi, l'educació és una responsabilitat social, també de l'escola, però no només. El nen i la nena han d'aprendre a donar les gràcies, a menjar amb la boca tancada, a rentar-se les mans abans de dinar, etc., en el si de la família. L'escola, certament, hi col·labora, però amb determinats límits, de vegades infranquejables. Certament, la instrucció forma part de l'educació. Encara que la instrucció focalitza l'esforç en el missatge, la seva finalitat última és l'educació. Ningú no defensarà que es pot valorar sense saber o que es poden adquirir coneixements des de l'anomia. La qüestió fonamental, però, és que l'educació depèn de la societat, és a dir, fonamentalment de l'entorn familiar, dels canals simbòlics de transmissió dels valors, la televisió, els mitjans audiovisuals, els jocs d'ordinador i la colla d'amics i amigues on els joves es troben identificats. Només en quart lloc, l'escola pot col·laborar en la construcció de valors i encara. En una escola confessional, això pot resultar una mica més fàcil per l'explicitació prèvia del seu ideari. Però a l'escola pública només es podrà informar i formar respecte als valors i principis que il·luminen les conductes col·lectives, la igualtat, la tolerància, la no discriminació per raons de gènere, la democràcia, etc. Tant l'escola pública com la confessional tindran problemes per formar en aquells valors que il·luminen la vida privada, entre d'altres raons, perquè ha caigut el consens social sobre quins són aquests valors i quines han de ser les actituds que s'han d'esprendre. Insistim, per educar un nen cal la tribu sencera. Per això l'escola i el professorat són responsables de la instrucció dels joves i només col·laboren en la seva educació. No vull pas dir, tots reclamant la primacia de la instrucció, que mestres i professors passin de proposar l'aprenentatge de valors. Crec que, en primer lloc, el professorat té l'obligació de formar els valors i les actituds que es desprenen de la instrucció de la disciplina o conjunt de disciplines que ensenya, les imparteixi globalitzadament a partir de centres d'interès o d'una manera més clàssica. I això tant en relació als valors més generals com els que concerneixen a l'esfera més concreta o normativa. Així, per exemple, en matemàtiques, no formularà un problema amb temes racistes. En ciències naturals, informarà sobre els aspectes científics de l'equilibri ecològic, cosa que ajudarà a la formació d'actituds de respecte envers el medi ambient. En ciències socials, proposarà l'aprenentatge dels drets humans, de l'origen de la democràcia, del resultat i de les causes de les grans guerres del segle XX, etc. Són exemples dels coneixements que constitueixen una base per interioritzar valors i actituds col·lectius que poden ser assumibles com a codi ètic universal. En segon lloc, el professorat forma valors assumibles per a tothom en la forma de realitzar les activitats d'aprenentatge a l'aula i en la seva valoració dels treballs i comportaments de l'alumnat. El respecte a la paraula i opinió d'un company o companya, la contenció a no dir immediatament el que a un se li acut, la necessària i urgent reivindicació de la cultura de la contenció i del silenci, la valoració positiva de la feina ben feta i feta a temps, de la puntualitat, etc., són indiscutiblement valors en la construcció dels quals col·labora el professorat. Aquesta construcció serà més potent i eficient en la mesura que obtingui la col·laboració d'altres professors i de la pròpia família, i serà del tot inoperant si la família el contradiu. També el professorat té l'obligació de ser coherent entre el que diu i el que fa. No pot, per exemple, exigir i valorar treballs fets a temps si després triga setmanes a lliurar les correccions. No pot demanar puntualitat si ell o ella no és puntual. No pot educar per a la salut i després fumar en públic davant de l'alumnat, etc. Finalment, el professorat té l'obligació de formar a través de les seves matèries i del reglament del seu centre aquells valors que il·luminen la nostra conducta col·lectiva, drets humans, tolerància, igualtat de drets, participació, respecte a les creences i idees dels altres i d'altres cultures, lluita contra la xenofòbia i el racisme, etc. Fora d'aquests tres grups de valors, els derivats de la disciplina, els de la realització de les activitats d'aprenentatge i els valors consensuats sobre el comportament col·lectiu bàsic, el professorat dels centres públics, en la meva opinió, no té obligació imperativa de fer res més, llevat que estigui explicitat en l'ideari del centre on treballa. Segon apartat. Un diagnòstic del nostre sistema educatiu. Els resultats d'aprenentatge. Baixem ara a les realitats. Què ens diuen les xifres sobre els resultats d'aprenentatge a Espanya? Segons l'informe PISA del 2003, la situació és la següent. De 40 països, Espanya se situa en el lloc 26 en cultura matemàtica i comprensió lectora i en el 27è en resolució de problemes. Si l'any 2000 en comprensió lectora arribàvem als 493 punts, la mitjana de l'OCDE és de 500, l'any 2003 baixàvem a 481. El mateix esdevé en ciències, 491 l'any 2000 i 487 el 2003. Pel que fa a les matemàtiques i a la resolució de problemes, em remeto als quadres. Crec que no calen comentaris. Un sistema educatiu equitatiu, tant el Ministeri d'Educació com alguns experts afirmen que els resultats de matemàtiques són una mica superiors als resultats del PISA 2000, la qual cosa és certa, però callen que el resultat en comprensió lectora i resolució de problemes ha baixat. El que més sorprèn, però, és que afirmin que de l'informe se'n desprèn que el nostre sistema educatiu és força equitatiu perquè en l'anàlisi per nivells hi ha una bona part de l'alumnat avaluat que es troba situat en els àmbits mitjos, nivells 2, 3 i 4, de 6 en total. Això, a més, ha estat utilitzat per mostrar les bondats del sistema comprensiu hispànic. Però això no és cert. El nostre sistema educatiu, segons es desprèn de les dades, tampoc no és equitatiu. Aquells països que tenen el nivell d'excel·lència, nivells 5 i 6, com Finlàndia, també redueixen el nombre d'alumnes molt deficitaris, nivell 1 o per de sota d'1. Per tant, l'excel·lència no està necessàriament renyida amb el fracàs escolar. El 23% de l'alumnat espanyol de 15 anys es troba precisament en el nivell 1 o per de sota de l'1. A Finlàndia, per exemple, només ho és el 6%. El fet que el nostre sistema tingui molts alumnes en els nivells mitjos es deu precisament a la falta d'excel·lència, només un 8%, i s'obté perquè no redueix gens el percentatge d'alumnes molt deficitaris, el 23%. No crec que sigui motiu d'especial satisfacció estar situats per de sota de la mitjana, disposar d'una excel·lència mínima i tenir un alt percentatge d'alumnat deficitari. Com a molt, doncs, estem instal·lats en la mediocritat, ja que, com bé diu Jaume Graells i Beguín, membre del Consell Escolar de Catalunya, no resulta creïble que es pugui parlar d'equitat del nostre sistema educatiu quan un 23% de la població estudiada se situa en uns nivells molt deficitaris de coneixement. Ens trobem amb uns percentatges molt elevats de població amb uns nivells que podríem qualificar d'analfabetisme funcional i en l'altre un percentatge insignificant d'alumnes que assoleixen nivells d'excel·lència. No ens ha de satisfer que en els nivells mitjos tinguem un dels percentatges més alts d'alumnes de països de l'OCDE, ja que això no s'aconsegueix per la reducció del fracàs escolar, sinó que es nodreix de la manca de nivells de competència. El fracàs escolar i algunes dades de primària. Pel que fa a la secundària obligatòria, també cal ressenyar que som un dels països de l'OCDE amb un percentatge més alt de fracàs escolar. Més del 30% de l'alumnat matriculat no promociona l'etapa. Per darrere nostra, només hi tenim la República Txeca, Turquia i Mèxic. Això, en principi, podria tenir una lectura positiva, ja que voldria dir que el nivell d'exigència per assolir els resultats de l'etapa continua sense capitular per part del professorat, més si es té en compte amb quins criteris de baix nivell arriben a ser aprovats alguns alumnes al final del quart curs de l'ESO. Perquè, atesa l'experiència, sempre existeix la temptació d'assolir percentatges de promocionats més alts a base d'interpretar a la baixa l'assoliment dels objectius. No deixa de ser dolorós que alguns centres, pel que fa a l'ESO, hagin rebut pressions de l'administració educativa perquè suspenen massa. Per què no es planteja l'administració educativa que potser són els alumnes suspesos els qui no aprenen prou? D'altra banda, les avaluacions de l'educació primària a Catalunya pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu tampoc no són gaire bons. El percentatge d'encerts en les proves de llengua castellana és del 65%, per cert, la mateixa que a Espanya. El coneixement del medi social i natural arriba al 68%, però el que es refereix al medi social i cultural de Catalunya baixa al 57%, i pel que fa a matemàtiques, tampoc no se supera el 57%. Com es pot observar, a primària ens trobem també entre un 32% i un 43% que no encerten les preguntes o grup de preguntes globalment segons les àrees. Probablement es podria detectar aquí l'origen de la bossa de fracàs que esclata a la secundària obligatòria. No, tampoc la primària no va bé. El nivell ha baixat? Davant d'aquests resultats, podem dir, com sovint s'afirma, que ha baixat el nivell? És una pregunta difícil de respondre, entre d'altres raons, perquè només parlem de percepcions i no s'han dut a terme estudis rigorosos. Ara bé, en les converses i contactes que hem mantingut amb els professors i professores de secundària, sol ser habitual la percepció segons la qual la qualitat dels aprenentatges ha sofert una erosió important si es compara amb la situació anterior a l'inici de l'aplicació del model comprensiu. Als anys 80 encara hi havia analfabets dins de la població menor de 20 anys i ara ja no n'hi ha. L'any 1997, la població que tenia només els estudis primaris entre els 25 i els 65 anys era del 45%. Ara bé, entre els compresos entre el 25 i els 34 anys, aquest percentatge disminuïa fins al 15%. Fa 20 anys, el percentatge de població menor de 25 anys que era capaç d'escriure en català era molt baix. I en canvi, avui, si més no a la universitat, pràcticament tothom pot escriure en català encara que la seva llengua vehicular sigui el castellà. Per tant, des d'aquest punt de vista, no cal ni dir que el nivell ha pujat. Però, i si comparem el nivell de matemàtiques, de llengua i literatura, de geografia i història i de llengua estrangera entre els alumnes que cursaven la revàlida de grau elemental equivalent ara al final de segon curs de l'ESO o de grau superior a final de quart d'ESO, o si comparem els rendiments de nens i nenes de 10 anys d'avui amb el model d'ingrés al batxillerat que s'exigia abans. Davant la proposta de comparar aquests resultats, es podria arguir, i amb raó, que ara, a la secundària, hi és tot l'alumnat i que abans, especialment els centres de l'antic BUP, només hi accedia un grup seleccionat. Per tant, la meva proposta no consistiria a comparar els resultats globals entre els qui passaven l'examen d'ingrés al batxillerat als 10 anys o la revàlida de grau elemental als 14 i tots els qui ara fan 5è de primària i 2è d'ESO. Es tractaria de comparar quin és el percentatge actual que seria capaç d'obtenir una manifestació de coneixements conceptuals i procedimentals equivalent. Posem per cas, com sovint es diu, que passaven la revàlida elemental als anys 60, només un 25 o 30% del conjunt de nois i noies de 14 anys. El percentatge actual entre els nois i noies de 14 anys seria el mateix, menor o superior que el dels anys 60. Es tracta de triar en continguts comuns els problemes de matemàtiques, la traducció d'idioma estranger, la prova de literatura i de geografia i història, etc. Negar-se a intentar la comparació buscant arguments falaços fa sospitar que actualment aquell percentatge que als 14 anys assolia uns resultats avui considerats excel·lents ja no es produeix i que, en conseqüència, en els darrers anys d'aplicació de la comprensivitat, un dels aspectes que ha caigut és l'excel·lència, aspecte que confirmarien els resultats dels PISA 2000 i 2003. En aquest sentit, el nivell hauria baixat i que consti que l'examen d'ingrés, entre els 9 i 10 anys, es demanava una divisió amb la prova del 9, un dictat on no es podien fer més de 3 faltes d'ortografia i una redacció. Com es pot veure, tot procedimental. El grau elemental, tant en matemàtiques com en literatura, als 14 anys es demanaven també dimensions procedimentals i capacitat d'aplicació, més que no pas declaració de coneixements conceptuals, resolució de problemes, àlgebra, anàlisis lingüístiques, producció de textos, etc. També es pot, però, raonar a favor de la davallada del nivell instructiu que a molts dels instituts de batxillerat, especialment a la perifèria de Barcelona, els alumnes assistents eren de classes socials poc afavorides, als quals s'oferia l'única oportunitat que tenien a la vida de desenvolupar les seves capacitats i els seus interessos. Tot i que no s'ha verificat, és una opinió àmpliament compartida i, per tant, una percepció amb què s'ha de comptar que, amb la generalització de la comprensivitat radical, això s'ha estroncat. Molts professors creuen que el percentatge d'alumnat procedent d'un medi social menys afortunat, gràcies a l'ambient dispers creat a les aules durant els anys 90 i, en especial, a l'aberració educativa que ha suposat la promoció automàtica de curs i de cicle, ha vist barrat el seu accés a les carreres que es poden qualificar de més dures. Potser és aquest el contrapunt més sagnant de caràcter qualitatiu a l'evident pas endavant que ha suposat l'existència d'una atenció generalitzada fins als 16 anys. Tercer apartat. Dificultats i reptes actuals per a la instrucció. Fins aquí els resultats. Passem ara a resumir algunes de les principals dificultats de la instrucció derivades dels canvis operats en la societat hispànica actual i dels seus valors dominants. Sense pretendre abastar-los tots, es poden identificar 4 grans problemes: el descrèdit del saber, la filosofia del fast food intel·lectual, el format sapping de la didàctica i el culte a les emocions de xoc, el problema nuclear, el tractament de la diversitat, el tractarem a banda. El descrèdit del saber. El saber i el coneixement semblen haver perdut atractiu i prestigi entre els valors dominants de l'alumnat. Sembla que intueixen erròniament que la possessió de coneixements i de competències tècniques ja no és una manera segura de trobar una feina en el futur, ja que l'univers mediàtic que contemplen els convida a creure que, en la nostra societat, és molt més fàcil obrir-se camí en camps aliens al saber, com l'esport, la propaganda o fins i tot les passarel·les, o que l'oportunitat de triomfar és fàcil i ràpida, com semblen evidenciar programes televisius de l'estil Operació Triunfo. La desmotivació de l'alumnat que molts professors pateixen a l'aula és possible que provingui en part d'aquí, i que sigui una de les causes de l'escassa qualitat dels aprenentatges. Sembla com si bona part de l'alumnat, passivament, especialment a la secundària, esperés que el professorat el motivés per tal de posar-se a treballar. Crec que no s'ha de cedir en aquest aspecte. És bo que el professorat, amb vistes a una bona instrucció, conegui tècniques de motivació, però en última instància, l'alumnat ha d'experimentar, encara que sigui per la força, que hi ha coses que s'han de fer encara que en aquell moment no s'hi sentin motivats o no arribin a comprendre'n del tot els motius. És cert que els humans naixem dotats de curiositat, però des del punt de vista de la retribució psicològica s'identifiquen dos grans blocs d'activitats, les de consum i les autorealitzadores. Aquest segon tipus d'activitats, entre les quals hi ha totes les activitats educatives, no es demanen espontàniament perquè per demanar-les cal disposar d'una sensibilitat que només prové del resultat de la seva pròpia exercitació. Són activitats que al començament tenen un cost sense retribució i per això no es reclamen, sinó que s'han d'imposar. Només quan s'han injectat per força s'obren noves possibilitats i inquietuds i és llavors quan apareix la satisfacció o retribució i pot sorgir la demanda motivada. El professorat ha de ser conscient que ha d'imposar activitats sense retribució immediata, únic camí per aconseguir la possibilitat d'aprenentatge. Deixar fer i deixar passar de curs sense imposicions és un mal servei, en especial a l'alumnat més desafavorit. Col·labora també a la desídia de l'alumnat el fet que probablement el model de societat que se'ls presenta en aquestes edats s'assembla a un parc temàtic, on res és consistent i on les prioritats són l'oci, la frivolitat i la superficialitat. El moment del compromís, si arriba, sempre s'allunya cap al futur. En aquest context, la trobada personal de l'acte educatiu i instructiu no es produeix i l'esforç de l'estudi no sembla tenir massa sentit. Un sistema educatiu difícilment pot superar la societat que el crea i el manté. Cal ser conscient d'aquest repte i, sense defallir, intentar aconseguir que l'alumnat aprengui, encara que sigui posant-hi només voluntat. El fast food intel·lectual. Una altra dificultat neix de la cultura de la immediatesa, del que s'ha anomenat fast food intel·lectual. Avui, tota acció, com s'ha dit, ha de tenir una satisfacció ràpida. Sembla com si, dins de les dimensions espai-temps, pilars de l'experiència humana, s'hagués contret la temporalitat. Regis de Brey l'ha qualificat de cultura de l'extensió perquè es dona prioritat a l'espai per damunt del temps i a la immediatesa abans que a la durada. Bona part de les noves ofertes tecnològiques, especialment les de l'oci, col·laboren a la construcció i manteniment d'aquesta cultura. Aquesta apoteosi de l'instant dificulta la comprensió de molts esdeveniments, els simplifica i alhora xoca frontalment contra la lentitud de l'adquisició del coneixement. Efectivament, no ens podem acostar a l'esfondrament de les Torres Bessones de Nova York sense apel·lar a la religió islàmica, en concret al wahhabisme saudita, a les diverses filiacions coràniques i, en definitiva, a la curta i llarga història de les relacions de l'islam amb l'Occident. Amb el presentisme actual, si no s'educa el temps i la durada, resulta fàcil atribuir el fet a elements senzills i fàcils de resoldre invocant eslògans emotius primaris i proposant accions i respostes simplistes com, malauradament, les notícies de cada dia ens demostren de manera fefaent. Resulta, però, que aquesta immediatesa és incompatible amb l'aventura de l'aprenentatge. El camí del conèixer no té fi i l'adquisició de conceptes, valors, hàbits i mètodes és necessàriament lenta. El grau d'abstracció que precisen les matemàtiques, que probablement a partir de cert àmbit no és assolible per tothom, costa temps i esforç. El mateix podríem dir de la comprensió dels canvis històrics o de la capacitat de saber-se expressar correctament per escrit. I ja no parlem de l'estudi d'un instrument musical, de desenvolupar la sensibilitat per gaudir de la música de Mozart o de la lectura de la poesia. Heus així una de les dificultats que tenim avui a l'aula. Per aprendre cal esforç, disciplina i, sobretot, constància. Aquestes actituds difícilment encaixen amb la immediatesa efímera de l'actual cultura audiovisual. No ens hauríem, per tant, de fiar d'aquelles teories que ens proposin dreceres per a l'estalvi en l'esforç d'aprenentatge. No hi ha manera d'aprendre un idioma estranger en 4 dies ni d'esdevenir assenyat fent trampes. El format sàpig de la didàctica. Sigmund Bauman ha posat el dit a l'anafra en qualificar la nostra societat de líquida. Hem passat, segons ell, de la modernitat sòlida, que tenia com a objectiu la durabilitat i com a referents valors relativament estables, a una modernitat fluida. En l'àmbit escolar, aquesta fluidesa es tradueix en rapidesa, superficialitat i en el consum apressat dels nostres alumnes, trets que trasbalsen les formes d'ensenyar. Segons Bauman, el nostre món, saturat d'informacions, és, paradoxalment, una màquina d'oblidar i ha fet del coneixement un estri pret-a-porter i pret-a-jeter. Això ha portat la didàctica de l'aula a l'abús del sàpig, és a dir, a la necessitat de diversificar constantment les activitats, no pas per aconseguir aprenentatges, sinó per mantenir els alumnes en una mínima atenció, finalitat no sempre coronada per l'èxit. Aquesta didàctica, a més, és conseqüència i alhora reforça la desaparició de l'esforç d'allò que tradicionalment anomenàvem estudi, és a dir, l'activitat interna i personal de cada alumne per organitzar una informació, processar-la i convertir-la en coneixement significatiu i durable per mitjà de la memòria. La utilització de les didàctiques de l'interès, de l'activisme, del debat, de jocs de rol o del que sigui com a estratègies d'aprenentatge, que certament el poden facilitar, no exclou el retrobament final i particular de cadascú per convertir la informació rebuda o trobada en coneixement personal. Si no hi ha estudi, i l'estudi pressuposa silenci exterior i interior, no hi ha pròpiament parlant alumne i mestre, sinó espectador i actor. Quan això s'esdevé, l'escola queda emmarcada en l'àmbit de la guarderia i de l'entreteniment, més que no pas en el de l'ensenyament i l'aprenentatge. I, lògicament, d'aquest procés en deriva un malestar docent que no és només l'efecte d'una crisi passatgera, sinó d'una malaltia més aviat crònica, amb la qual qui vulgui ser docent s'haurà d'habituar a conviure-hi. A més de la progressiva desaparició de l'esforç, també podem assenyalar que en l'actual context social la multiplicació d'activitats d'aprenentatge ha incapacitat bona part de l'alumnat a seguir un discurs oral o escrit d'una certa extensió, ja que no entra dins del valor potencialment lúdic de les altres activitats. Escriure i llegir com a activitats d'aprenentatge són activitats que es troben lluny de l'actual imperialisme, de la imatge i de la proliferació dels debats. Pel que fa a l'ús de la imatge, la fecunditat d'aprenentatge de la qual ningú no nega, s'ha caigut sovint en la fal·làcia de creure que la visibilitat està dotada d'una significació transparent a la qual no li cal cap mena de context significatiu. El que es veu, més que no pas la paraula escrita, provoca emocions immediates i potencialment fortes i mostra la realitat de manera superficial, però no per això aquesta esdevé comprensiva o dotada de significat, com ho ha denunciat amb contundència Giovanni Sartori. Efectivament, per més que observem un llac, no deduirem la formulació química de l'aigua, coneixement que depassa la visibilitat i precisa de l'abstracció. Efectivament, l'ús indiscriminat o sovintejat de la imatge erosiona l'abstracció i anul·la progressivament l'esforç mental. Crec que podem observar a l'aula com la cultura de la imatge trenca el delicat equilibri entre la passió i la racionalitat, és a dir, entre la gamma de sensacions que provoquen els fets i la capacitat d'entendre'ls mitjançant la conceptualització i els símbols. Pel que fa al debat, també cal remarcar la dificultat de corregir els aspectes més retòrics, la forma correcta de parlar i, sobretot, el treball de l'argumentació. Els alumnes, més sovint del que caldria, solen refugiar-se al darrere de formulacions com «és la meva opinió» quan se'ls acaben els arguments, si és que els tenen, i sovint confonen la seva opinió amb pensament, quan de fet el triomf acrític de l'opinió com a final del debat no deixa de ser precisament el fracàs del pensament. La imatge i el debat, sobretot quan conflueixen en la televisió, són generadors d'emocions, el consum de les quals s'ha ensenyorit no només de l'alumnat, sinó també dels adults com a conseqüència de la cultura audiovisual. Sembla com si no poguéssim ser crítics de realitats que coneixem per la premsa escrita o a través d'altres mitjans no televisius. Sabem dels desastres de Darfur al Sudan i dels milions de morts al Congo o dels desastres de les guerres de Txetxènia, però això no provoca cap manifestació ni cap manifest crític. Només existeixen les guerres que surten per la televisió, encara que siguin molt menys destructives que les que s'amaguen a l'escenari mundial de l'audiovisual. De la mateixa manera, el debat polític que apareix per la televisió va sovint al darrere de la creació d'emocions, ja que és aquesta la que, en una progressiva erosió del pensament abstracte, motiva voluntats i fins i tot aconsegueix aplegar vots, requisit formal per accedir al poder. El culte a les emocions de xoc. El professor francès Michel Lacroix, que ha estudiat el consum creixent d'emocions en els darrers anys, distingeix fonamentalment dos tipus d'emocions. Les emocions xoc majoritàries, música aixordadora de discoteca, muntanyes russes de fira, consola d'ordinador, visionat de talk shows, i les emocions contemplació, audició serena d'un concert, lectura d'una novel·la o de poesia, delectació mirant un paisatge. Les primeres són efímeres, dopants i nocives perquè acaben matant la sensibilitat. Sovint afavoreixen el que és lleig, el que és repulsiu, horrible o pervers. Les estadístiques ens indiquen que un adolescent que ha mirat la televisió al llarg de la seva vida durant una mitjana de 3 hores al dia, proporció considerada normal, haurà assistit a 40.000 assassinats i 3.000 agressions sexuals. L'emoció xoc s'alimenta sobretot de les imatges del mal. Les segones, les emocions contemplació, són les que generen sentiments, és a dir, vivències sentides internament que es caracteritzen per ser més durables i fins i tot per ser recuperables quan es necessiten. Serien aquestes emocions contemplació les que entrarien en una autèntica educació emocional de les persones, també derivables de la instrucció. Pel que fa a l'escola, el consum de les emocions xoc, que inclinen sempre cap a l'acció per part de nens i adolescents, col·labora i en alguns casos motiva l'aparició a l'aula de problemes d'atenció. Només cal parar l'orella als comentaris dels mestres i professors per advertir que la dificultat de fixar l'atenció a l'aula és cada dia més gran i que ha augmentat considerablement el nombre de trastorns deficitaris d'atenció acompanyats d'hiperactivitat. En canvi, cada dia resulta més difícil educar per a les emocions contemplació, entre d'altres raons perquè, com hem dit abans, la construcció dels sentiments derivats de la contemplació pressuposa temps i alentiment del ritme. I en segon lloc, perquè precisen el cultiu de l'admiració. Admirar ve del llatí mirari, mirar, i ad, que indica la direcció de la mirada i la seva vinculació amb el que es mira. Només l'admiració ens impulsa envers allò que ens depassa i ens facilita la recerca de la pluralitat de significacions respecte del fet o persona admirada. L'admiració obre la vida interior a emocions portadores d'universalitat, fèrtils i que eleven el pla psicològic interior. Doncs bé, un dels entrebancs per al cultiu de l'admiració a l'escola és la dèria de l'igualitarisme. Efectivament, per admirar cal admetre que algú o alguna cosa són superiors. És aquesta superioritat la que fa que m'inclini d'alguna manera a l'excel·lència, estat o realització que valoro positivament. Si a priori resulta que tant li fa una cosa com l'altra, barrem el pas a l'admiració, l'existència de la qual no implica pas falta de respecte mutu. Precisament, un dels productes de l'igualitarisme ha estat l'actual valoració negativa de l'excel·lència, fins al punt que els i les alumnes bons sovint s'amaguen i s'han de fer perdonar els bons resultats en el marc de la colla escolar. Com diu Michel Lacroix, referint-se a França, en les aules regna un clima tirànicament igualitari. L'excel·lència, l'esforç, els dots ja no són gaire apreciats. El cos professoral esplany que els millors alumnes adopten sovint una actitud de reserva prudent. Aquests alumnes, diuen, s'abstenen de participar per no despertar l'hostilitat dels seus companys i, adoptant aquest perfil baix, miren de fer-se perdonar el fet de ser els millors. Crec que bona part del professorat actual estaria d'acord amb aquesta observació a les aules de casa nostra. És això el que es pretén amb la comprensivitat? Segur que no. Quart apartat. La dificultat nuclear. Equitat, excel·lència i tractament de la diversitat. La ideologia subjacent a la comprensivitat radical del nostre sistema educatiu afirma que nois i noies amb diferents capacitats i interessos, per tal d'assolir uns resultats d'aprenentatge mínims descrits en els objectius generals d'una etapa o d'una àrea de coneixement, han d'estar junts a l'aula, si més no, fins als 16 anys. És, es diu, una exigència d'equitat. D'altra banda, postulen que aquest és el camí per assolir també l'excel·lència. Assenyalen que Finlàndia és el país que obté millors resultats i té un sistema comprensiu. Això darrer és parcialment cert i en parlarem més endavant. El contrari d'aquesta posició és titllat de segregador. Qui ho defensa és col·locat automàticament a les tenebres exteriors de la dreta o del pensament reaccionari, perquè, diuen, pretén fer selecció social a favor dels més afavorits econòmicament a través de l'escola. Els partidaris de la comprensivitat radical, a més, sostenen que l'aprenentatge i l'excel·lència són possibles amb el segrest de totes i cadascuna de les eines de què tradicionalment disposava el professorat per mantenir la seva autoritat. Per la meva banda, estic en condicions d'afirmar el contrari del que sosté la teoria de la comprensivitat radical tal i com s'ha aplicat al nostre país. A partir dels 12 anys, a la secundària, resulta tècnicament impossible, en l'estat actual dels nostres coneixements, la instrucció de qualsevol contingut que es vulgui impartir si a l'aula hi ha alumnes d'extrema desigualtat de capacitat i interès davant l'aprenentatge. Basti per donar suport a aquesta asseveració el que succeeix en l'aprenentatge de l'anglès amb els adults motivats. Probablement La didàctica més avançada en metodologia de l'aprenentatge és, actualment, la de la llengua anglesa i, per extensió, la dels idiomes. La raó és ben senzilla. N'hi ha una gran demanda i aquell mètode que sigui més eficaç tindrà més possibilitats d'obtenir més guanys. Doncs bé, crec que no existeix cap metodologia de cap centre dedicat a l'aprenentatge de l'anglès que no procedeixi a fer un examen inicial per saber el grau de competència de l'estudiant en comprensió i expressió lingüística. En funció dels resultats obtinguts, l'alumnat és situat en diversos estrats o cursos segons el grau de dificultat que s'ensenya. Algú creu que si s'aprengués amb més eficiència la llengua anglesa en grups d'extrema diversitat de capacitats, fins i tot amb l'avantatge d'estar tothom motivat a aprendre, no es duria a la pràctica? Quan es qüestiona la forma en què la comprensibilitat es du a terme, i és el cas d'aquestes pàgines, se sol acusar a qui ho defensa, com s'ha dit, de proposar una escola per a rics, la classe dels gestos, i una altra per a pobres, la classe dels rucs. Crec que això no és cert. Malgrat les bones intencions, tant l'informe PISA com la percepció d'amplis sectors del professorat semblen indicar-nos el contrari. La comprensibilitat està aconseguint que ningú sigui massa llest, de tal manera que tots, pobres i rics, si bé no acaben sent rucs del tot, se situen, com a molt, en la mediocritat. I això sense esmentar el reforç de la doble xarxa educativa. És això l'equitat? L'equitas és l'adaptació de la norma jurídica a les particularitats de cada cas concret a fi d'evitar una interpretació rígida dels preceptes legals. Aplicat a l'ensenyament, això es podria interpretar com la dedicació dels recursos de l'Estat, professorat, materials, recursos educatius, a cada context social particular. És probable que, en alguns contextos més desafavorits, calgui fins i tot arribar a posar un professor o professora per a cada 5 alumnes i abocar-hi més finançament, mentre que a d'altres llocs això no caldria i podríem passar en menys. Ara bé, no sembla que, segons els resultats de què disposem en aquests moments, sigui particularment equitatiu un sistema que aconsegueix, certament, que els resultats d'aprenentatge siguin homogèniament baixos o molt baixos. A la meva manera de veure, la comprensibilitat radical no resisteix el contrast amb la realitat i sembla, un cop més, que cal admetre que si la teoria no encaixa amb la realitat, la que s'equivoca és la teoria i no pas la realitat. Sembla clar, d'altra banda, que entre nosaltres el sistema comprensiu no facilita l'excel·lència. I és que l'excel·lència, fins ara, sempre s'ha aconseguit a través d'algun tipus de selecció. És cert que l'ampliació de l'educació a tothom és un dels avenços de la democràcia social. El que no sembla tan obvi, però, és que es pugui postular, ara com ara, que l'ensenyament de tothom, sense cap mena de diversificació, produeixi alhora un ensenyament de qualitat. De fet, l'atenció a la diversitat és, de moment, un principi teòric, però que es tradueix a la pràctica sovint en una oferta diversificada de diferent qualitat, atesa la dificultat i la complexitat que suposa la gestió d'aquest principi a la realitat. És probable que amb el temps i la recerca constant acabem trobant sistemes i mètodes didàctics per dur aquest ideal a la pràctica de manera que progressivament s'arribi a tothom. Però en aquests moments, si més no, i en el nostre context, de la mateixa manera que la medicina no cura totes les malalties, la didàctica no pot oferir mètodes que siguin aplicables a tots alhora en qualitat i excel·lència. En alguns camps, a més, la comprensibilitat és tan evidentment impossible que no hi ha hagut més remei que crear excepcions reglades. Actualment, i també està previst a la LOE, hi haurà IES que acolliran alumnes especialment dotats per a la dansa, la música i l'esport. I com s'accedeix a aquests IES? Doncs per selecció d'entrada, per una prova d'ingrés. En què quedem? És que no és millor que els dotats per a la dansa o per a la música amb capacitat i interès per a aquests aprenentatges aprenguin i estudiïn juntament amb els que no tenen massa sentit del ritme? Per quins sous hi ha d'haver un centre del rendiment esportiu per a aquells i aquelles que destaquen en educació física i capacitat esportiva? És que l'educació física i la música no són matèries reglades de l'ESO? Per què aquí sí hi ha selecció i no en el rendiment científic o literari? Finalment, també em veig obligat a referir-me a una circumstància potser molt catalana, és l'únic àmbit que conec una mica, però que pot resultar d'interès per a altres comunitats. Entre alguns dels assessors i responsables del Departament d'Educació, així com entre pedagogs i altres experts, sol ser habitual insinuar que el professorat de primària ho fa molt bé i que el professorat de secundària és el responsable que l'ESO no obtingui els resultats previstos. Això per què? Perquè el professorat de secundària, argumenten, està encara massa interessat a ensenyar continguts disciplinars específics. Els i les mestres sí que saben harmonitzar nens i nenes molt diferents i no estan obsedits per ensenyar continguts disciplinars, sinó globalitzats, transversals, interdisciplinaris, emocionals, transdisciplinars, procedimentals, etc. Doncs bé, això tampoc no es correspon amb la realitat. Els problemes generats per l'extrema diversitat de capacitats i interessos arrenquen a l'ensenyament primari i allí no es resolen. Ser d'alumnes amb dèficits en el procés de lectoescriptura que no poden ser atesos per la mestra com caldria. I no per falta de voluntat, sinó per impossibilitat tècnica. Un cop a la setmana hi passa una professora o professor d'educació especial que s'hi entreté una estona. La mestra també fa el que pot quan té els altres ocupats en alguna activitat pacífica. Aquest o aquest alumne anirà passant de curs en curs fins que s'estavellarà tard o d'hora. Perquè tampoc a l'ensenyament primari hi ha resposta per atendre tots i cadascun dels problemes alhora, tenint tots els nens i nenes junts tota l'estona. El que sembla que s'esdevé a primària és que els problemes poden resultar molt més camuflats com a conseqüència de l'edat de l'alumnat i de l'especial interès que mostren per aprendre entre els 5 i els 10 anys en general. Interès que es perd a partir dels 11-12 a gairebé tot el món. Potser la primària tampoc no va bé. Finalment, per raons d'espai, deixo per a les conclusions les conductes disruptives o desajustaments conductuals, eufemismes per designar les faltes de respecte envers alumnat i professorat i les conductes violentes, el tractament equívoc de les quals va estretament lligat a la filosofia igualitària que dona suport a la comprensivitat. Conclusions provisionals. Davant del panorama que dibuixen els apunts precedents, què hem de fer? Suggereixo, a continuació, algunes conclusions provisionals a tall de propostes de reflexió i debat. Segons un antic proverbi xinès, si penses per un any, planta arròs. Si penses per a 10 anys, planta arbres. Si penses per a 100 anys, educa el poble. Efectivament, l'educació i la instrucció d'un país, encara que sigui en un panorama tan canviant com l'actual, precisa temps i llarga durada si volem collir-ne fruits. Per tant, els seus objectius es troben enllà del marc d'una legislatura. Cal, doncs, la combinació de dues dimensions bàsiques, estabilitat i flexibilitat. 1. Pel que fa a l'estabilitat, no és bo que apliquem la 6a Llei d'Educació de la Democràcia i que aquesta llei neixi coixa perquè l'oposició avisa que la canviarà si accedeix al poder. Cal un pacte entre tots, majoritaris i minoritaris, en el qual les parts renuncien a algunes de les seves propostes. La instrucció pública d'un país és una qüestió d'estat. 2. Pel que fa a la flexibilitat, caldria que una llei d'educació contemplés quatre principis estructurants: currículum obert, autonomia efectiva dels centres, competència intervinguda i, finalment, avaluació contínua i sistemàtica dels centres i del sistema. 2.1. Els currículums no haurien de ser enciclopèdics. Hauríem de precisar un contingut mínim obligatori, un contingut optatiu ampli, dels quals els centres n'haurien de triar un nombre determinat i un percentatge de contingut de lliure oferta de cada centre. 2.2. Per autonomia del centre, s'entendria que aquest pogués distribuir efectivament l'horari, el nombre de matèries i la dedicació del professorat en funció d'un pressupost determinat que també hauria d'administrar. També caldria, en els centres públics, caminar cap a la creació d'equips docents i d'accés al cos de professorat dels centres per vies que no siguin l'antiguitat i el concurs general de trasllat. I certament no es podria parlar d'autonomia dels centres si no es modifica seriosament el sistema de gestió creant les figures professionalitzadores de direcció i gestió. 2.3. Per competència intervinguda, entenc la introducció de suports, millores i ajuts als professors a aquells centres que en les avaluacions externes obtenen més bons resultats i alhora són triats preferentment pels pares en primera opció. Això caldria intervenir-ho d'acord amb un marc legal que corregís aspectes no desitjats, com el fet que l'àmbit social on s'ubica el centre tingués menys oportunitats extraescolars per al coneixement o que la raó preferent per triar un centre sigui la proximitat física. 2.4. Finalment, caldria introduir de manera sistemàtica i constant l'avaluació externa del currículum i de la gestió dels centres per cursos, cicles i etapes a fi de generar informació que permetés emetre judicis sòlids sobre indicadors contrastats i prendre decisions ràpides i també sistemàtiques per resoldre els problemes detectats sense haver d'esperar a una nova llei orgànica. 3. Cal confessar, sense reserves, que d'acord amb diagnòstics honestos, la nostra realitat educativa és força deficient o, si més no, notòriament ineficaç. Els catedràtics de cirurgia a les facultats de medicina teoritzen a l'aula i alhora apliquen el que diuen en el quiròfan on l'alumnat pot observar i verificar la bondat de les teories. Gairebé tots els teòrics de l'ensenyament que proposen vies, marcs i solucions o bé no han passat mai per una aula o mai no mostren en una aula real la bondat de les seves teories. D'aquí el seu desprestigi entre el professorat de primària i de secundària. Regis Debray ha observat que, com més es degrada l'escola, més es fan lleis, tesis i reunions d'experts sobre l'educació amb un gran E. És a dir, es parla amb grans paraules i es defuig la concreció del dia a dia. 3.1. Doncs bé, crec que els pedagogs, experts i tècnics en educació hauríem de tenir més humilitat epistemològica i confessar que de la mateixa manera que la medicina no cura totes les malalties, la psicopedagogia, la pedagogia, la psicologia escolar i la didàctica, entre d'altres disciplines que investiguen molt menys que les ciències de la salut, no tenen respostes globals per a problemes tan complexos com els de l'educació. I que probablement no hi ha una solució única, es digui aquesta com es digui, i que hem de comptar més amb els resultats parcials que no pas amb les ideologies prèvies. Així, per exemple, la teoria de la comprensivitat radical considera que la demanda de qualitat per a tots es basa en el supòsit segons el qual tots els éssers humans són capaços d'aprendre. Doncs bé, la realitat no verifica aquest supòsit, si no s'explicita segons què i fins a quin punt. 3.2. No podem copiar íntegrament el que fan a d'altres països, perquè les seves tradicions i contextos jurídics i socials són diferents. Però on podem aprendre? S'esmenta sovint Finlàndia com un model comprensiu que assoleix bons rendiments acadèmics i no s'esmenta gens Flandes, que treu millors resultats que Finlàndia amb un sistema segregador. Tanmateix, Finlàndia és malauradament inimitable. En primer lloc, i sense tenir en compte el medi físic i climàtic com a condicionant per la cultura luterana de la seva societat i per l'alt grau de sentit de la responsabilitat dels pares respecte de l'educació dels fills. El sistema finlandès té tres potes que es donen suport mutu: la família, l'escola i les estructures de suport educatiu, com per exemple les biblioteques. A Espanya, aquests tres sistemes no es coordinen, sinó que es bloqueixen, i de vegades de manera greu. Així, per exemple, durant la primera meitat de l'any 2006 s'han presentat a Espanya 13.400 denúncies per agressions a mestres per part de pares i d'alumnes. És impensable que això passi a Finlàndia. 3.3. A l'hora de fer qualsevol proposta general d'educació, cal comptar amb les percepcions i el pensament del professorat i, en conseqüència, dur a terme polítiques clares i concretes en aquest sentit. Els millors experts i tècnics sobre el que es pot fer o no es pot fer a l'aula són els i les mestres i el professorat de secundària. Les seves percepcions, capacitats i actituds són fonamentals per endegar qualsevol procés o canvi educatiu. És cert que el professorat hispànic és un dels més ben pagats d'Europa i un dels que menys està sotmès a controls i avaluacions. Malgrat tot, el cas és que la majoria del professorat de secundària s'ha sentit maltractat i s'ha instal·lat en la seva col·lectivitat un autèntic malestar docent. Una enquesta realitzada l'any 2000 per Comissions Obreres mostrava que, respecte a la reforma educativa, el 15% s'hi mostrava a favor i el 85% en contra. La majoria del professorat en actiu va néixer entre l'any 1950 i 1955, la qual cosa implica que actualment, 2006, la mitjana està per damunt dels 50 anys. El malestar docent es tradueix, entre d'altres aspectes, en el fet que el tema estrella de conversa a les sales de professors és la jubilació. Les administracions públiques farien bé de tenir present aquestes realitats en comptes de teoritzar propostes noves que n'estiguin allunyades. 3.4. Un dels aspectes clau en la llarga durada per a l'eficiència del sistema educatiu és la formació inicial i permanent del professorat. Cal admetre que al nostre país la formació inicial dels mestres és molt deficient i es van desaprofitant totes les ocasions per millorar-la substantivament. Ja que es parla tant de Finlàndia, valdria la pena recordar que en aquell país la formació del professorat de primària té el rang de llicenciatura i que els aspirants han de passar dos processos de selecció. En el primer, l'aspirant ha de superar una mitjana alta en la nota de batxillerat. La segona selecció té lloc a la Facultat d'Educació. S'hi avalua principalment, entre d'altres aspectes, la competència lectora i escrita, la capacitat d'empatia i comunicació, la sensibilitat artística i la capacitat matemàtica dels aspirants. Només un 9% accedeix a ser professor de primària després de 6.400 hores de formació. Nosaltres no superem les 1.500. La formació acaba amb una tesi final obligatòria com a projecte de recerca. El professorat de secundària, després d'una llicenciatura especialitzada, matemàtiques, història, etc., ha de fer diverses proves per ingressar a la facultat d'educació: empatia, capacitat d'explicar, etc. A continuació, cursa 1.400 hores d'estudis didàctics i pedagògics, aquí pràcticament cap. Els mestres i professors són seleccionats després pels directors dels centres, que no són elegits pel centre, sinó pels consells municipals, sense oposicions. Cal notar que a Finlàndia es té present que, si bé és raó necessària el coneixement de les matèries que s'imparteixen, aquesta condició no és suficient i que cal aprendre també a ensenyar. Exhorto els nostres teòrics i experts a proposar una formació inicial així i, quan els polítics l'hagin muntada, a continuació parlem de comprensivitats i segregacions. 3.5. Crec que no s'ha de capitular en el fet que l'escola té per finalitat principal construir una de les bases imprescindibles de tota educació: la instrucció de fets, conceptes, procediments i habilitats derivats d'àrees i disciplines. Probablement, aquesta instrucció no pot continuar sent tan enciclopèdica com ho ha estat fins ara. De ben segur que cal destriar els nuclis bàsics de comprensió de la realitat des de les mirades o mètodes i procediments de cada disciplina, de manera que es desvetlli en l'alumnat la capacitat de continuar aprenent. Aprendre a aprendre és un bon eslògan, però cal recordar que s'ha d'aprendre a aprendre alguna cosa sobre la qual es continuaran aprenent coses concretes. Cal recordar que la interdisciplinarietat no es pot fer sense el coneixement de les disciplines, i que són aquestes les que cada cop s'amplien més a les aportacions i mirades de les altres. Caldrà, òbviament, a través de la formació permanent, trobar els camins visuals, auditius, textuals i de tota mena, així com el coneixement de les teories de l'aprenentatge pertinents per canviar alguns o bastants dels nostres mètodes didàctics dins de l'aula. Però no crec que s'hagi de fer massa cas de les grans teories prêt-à-porter, tant si es tracta de l'ensenyament actiu, de l'avaluació contínua, dels nivells de concreció o, ara més modernament, de les competències bàsiques i l'aprenentatge cooperatiu. És fàcil sospitar que, com que la comprensivitat no millora el rendiment acadèmic, hem d'estar trobant justificacions a l'evident fracàs escolar o a la ineficàcia del sistema sense qüestionar el model. 3.6. Ara que tant es parla de competències bàsiques, no està de més, per exemple, que escoltem veus com les següents: no existe un acuerdo generalizado acerca de las competencias básicas que deberían adquirir los jóvenes, ni la investigación que se lleva a cabo en ese sentido es tan concluyente como nos gustaría. O bé, la que honestament reconeix que las competencias básicas que una persona debe dominar al finalizar la escolaridad obligatoria es un tema de debate. No hay todavía ni una conceptualización ni una denominación unánime para estas competencias. Por nuestra parte, vamos a referirnos a las competencias emocionales. Entendemos que es una forma de denominar, como mínimo, a un subconjunto de las competencias básicas para la vida. Queda como un reto para la comunidad científica la dilucidación jerárquica y terminológica de este emergente entramado de competencias. Si això és així, per part dels que ho estudien, com podem generalitzar i aplicar la nova teoria quan la seva definició i la recerca encara estan en una fase tan precoç? 3.7. D'altra banda, defenso la tesi segons la qual, pel que fa a la instrucció, en una aula de qualsevol matèria o disciplina, l'aprenentatge de qualitat resulta pràcticament impossible a partir d'un ventall de màxims i mínims d'informació prèvia, d'interès personal i de capacitat, especialment a partir dels 12 anys. D'una banda, la força dels fets evidencia aquesta afirmació en l'ensenyament d'idiomes i, de l'altra, també es pot assenyalar la contradicció per l'existència de centres públics del rendiment esportiu o dedicats específicament a l'aprenentatge de la dansa, ESCPD de l'Institut del Teatre. En ambdós casos, hi ha exàmens d'ingrés i els i les alumnes de 12 anys són segregats en funció de les seves capacitats i motivacions esportives i o dansalles. 3.8. Pel que fa a l'educació, l'escola només hi pot col·laborar. És tota la societat la que educa. I si les diverses estructures de la societat no es coordinen, l'escola poca cosa pot fer per a l'educació dels seus alumnes. Per tant, cal que els professionals de l'ensenyament rebutgem aquelles funcions que no ens pertoquen, bé perquè és responsabilitat d'altres o bé perquè és impossible dur-les a terme. Cal denunciar la hipocresia que assigna en exclusiva a l'escola totes les funcions de la formació, de vegades en clara contradicció amb les famílies i els actors socials. Els pares, més sovint del que és raonable, denuncien les decisions que el professorat intenta dur a terme per educar l'alumnat. I això no només esdevé en l'escola pública. Pares i mitjans de comunicació carreguen sovint a l'escola una quantitat de finalitats morals que aquesta ni pot ni ha d'assumir. A l'escola, d'una manera injusta i abusiva, se li demana que l'alumnat adquireixi valors sòlids, que es comporti correctament en públic i en privat, que tingui una bona formació sexual, que tingui respecte a la gent gran, que compleixi les normes socials de convivència elemental, que sigui solidari, que participi políticament, que li agradi l'art i la bona música, que no miri tant la televisió, que sigui creatiu, espontani, obert, amable, que sigui net, que presenti les coses acuradament, etc. Aquesta càrrega absurda sobre l'escola resulta, a més, patètica per poc que tinguem en compte que l'entorn social i la colla en la qual viu l'adolescent, com diu el professor Santiago Cucurella, citant Antoni Puigvert, se'n riu de tot això. Com pot l'escola formar en la solidaritat i en la no competitivitat si els nens i nenes, des de ben petits, troben bé que els clubs esportius, pel fet de ser millors que els altres, cobrin quantitats desmesurades? Com poden responsabilitzar-se de la formació en el gust de valors culturals no vulgars si totes les televisions, ad hoc les públiques, programen en hores de màxima audiència espectacles escombraries on el civisme més bàsic hi és absent? Com poden formar en l'alumnat la contenció i acceptació del propi cos si tots els models d'èxit, els anuncis i en els star systems presenten un culte desaforat a la imatge d'un patró universal corporal inassolible per a la majoria? Que cadascú assumeixi la seva responsabilitat, que no és de l'escola ni de bon tros. També proposaria que s'acabés d'una vegada l'oposició públic-privat o concertat pel que fa a les titularitats dels centres docents. Precisament perquè no hi ha una única solució per als problemes que suscita l'educació, cal que sumem els esforços, en especial quan actuem sobre una zona determinada. Caldria potenciar els contactes entre directors i directores de centres públics i concertats d'un mateix àmbit territorial a fi de crear sinergies que potencien la col·laboració i la recerca de solucions als problemes comuns. 3.10. Finalment, last but not least, també hauríem de denunciar la hipocresia dels nostres polítics, tant de la dreta com de l'esquerra, a l'hora de parlar d'educació i de dir, sobretot a les campanyes electorals, que és la millor inversió per al futur. Doncs bé, segons un document del Ministeri d'Educació del 2005, per a dates del 2001, la despesa en educació a Finlàndia en percentatge del PIB era del 6,24. La mitjana de la Unió Europea era de 5,9. La mitjana d'Espanya és del 4,4. I fa més d'una dècada que està estancat. També és cert que en relació al PIB per càpita, la inversió espanyola està dins la mitjana de l'OCDE. Sigui com vulgui, si la societat prioritza l'ensenyament, ha de sobrefinançar-lo, però ha de finançar estructures eficients i no forats negres que ho absorbeixen tot i, en el fons, dilapiden els diners de tots. No voldria acabar aquests apunts sense fer esment que l'adaptació a les noves circumstàncies no pot passar per la capitulació davant dels valors bàsics amb els quals cal afrontar tot aprenentatge: l'esforç, la disciplina, la constància, el silenci, l'ordre i el respecte intern i formal mutu entre els agents educatius. Potser cal recordar que l'escola forma per a la vida democràtica, però l'escola no és democràtica en sentit estricte. L'escola és, per naturalesa, intolerant amb les faltes d'ortografia i amb els errors de càlcul, i és, per naturalesa, desigual, ja que fa conviure grans i petits o adolescents amb persones que estan qualificades per ensenyar i d'altres que se suposa que volen aprendre. No es poden ocultar les invariants de la transmissió del saber. En primer lloc, considero que la democràcia i la igualtat de drets, de les quals en soc fervent partidari, no es poden traslladar mecànicament a l'escola, tal i com està dissenyat actualment. La relació entre alumnat i professorat és, per naturalesa, una relació de desigualtat i de dependència. Probablement sigui l'autoritat lliurement assumida pel professorat aquell punt d'arc que s'escapa a les definicions científiques i que col·labora al procés educatiu dels valors. Evidentment, en una escola s'han de practicar els drets humans i cap alumne, cap ni un, però tampoc cap professor o professora, cap ni un o una, han de ser sotmesos a tractes inhumans o degradants ni a sancions o càstigs excessivament severs. I l'alumnat, no caldria ni dir-ho, ha de ser tractat amb un refinadíssim respecte i ha d'aprendre a participar. Però és educadora la manera com portem la participació dels alumnes a l'escola? Té aspectes contraproduents? No estem enganyant l'alumnat? En segon lloc, em permeto assenyalar les conclusions que es podrien desprendre dels estudis sobre l'evolució moral dels nens i adolescents. En la mesura que sigui cert que les persones que han fet un desenvolupament complet de la seva consciència moral passen per un nombre d'estadis, resulta que els adolescents, entre els 12 i 16 anys, es troben justament en el trànsit d'una moral heterònoma o d'egoisme mutu caracteritzada perquè el bé i el mal estan determinats per agents i normatives externes o bé perquè si no compleixes unes normes no se't permet la integració en el grup als primers nivells d'una moral autònoma, actuació per compromís personal. Sembla que, en general, a la moral autònoma no s'hi arriba fins als 18 o 20 anys, si és que s'hi arriba. Sembla, doncs, bastant probable que no sigui la millor manera d'educar els nois i noies de 12 anys concedint-los els drets i els nivells de responsabilitat i decisió que no es corresponen, en la immensa majoria dels casos, al seu desenvolupament moral. És la mateixa raó que s'addueix per no donar-los el dret de vot en les eleccions polítiques. Crec que totes les persones i institucions públiques, privades i polítiques haurien de reconèixer que davant l'educació i sobretot en la instrucció tenim un problema de difícil solució. I potser hauríem de confessar, professors, experts, pedagogs, polítics, etc., que no sabem com solucionar-lo i que potser faríem bé per trobar la solució en comptes d'imposar dogmàticament un sol model, deixar oberta la porta a la recerca i a diverses menes de solucions parcials amb l'esperança que de mica en mica aparegui un camí o uns camins que millorin l'estat actual de coses, perquè, com em deia una abnegada i excel·lent professora de secundària, l'ensenyament públic del nostre país està en estat d'emergència. Fins aquí el quadern 146 de Cristianisme i Justícia.